I avui la darrera entrevista electoral d'aquesta nova campanya està amb nosaltres la Inés Granollers, és la candidata per Lleida d'Esquerra Republicana de Catalunya. Inés, què tal? Bon dia.
Bon dia, què tal? Moltes gràcies.
Mira,
per
curiosament,
convidar-nos.
Amb la Inés no ens coneixíem personalment. No havies vingut, jo no t'havia entrevistat mai.
No havia vingut. De fet, tot i haver estat diputada aquests últims 4 anys, era la segona per Lleida. Recordem que el que havia estat cap de llista per Lleida era el Javier.
Inés, ets regidora a l'Ajuntament de Bellpuig.
Sí.
I, com bé dius, has estat 4 anys diputada aquests darrers 4 anys, ja?
Sí.
Per tant, ja ho has tastat, ja ho has provat, això.
Sí, ja he estat al Congrés, ja he anat amb comissions, ja he estat 4 anys defensant Lleida i defensant el territori.
Com han anat aquests darrers 4 anys? Quina és la teva experiència? Com la valores?
Bé, jo aquesta experiència la valoro bé. Penso que hem tingut suficient força per desencallar moltes coses primordials per Lleida, com ha estat l'Eix Pirinenc, com ha estat els 7 milions que es van aconseguir pel Parc Científic i Tecnològic d'aquí de Lleida, i penso que el nostre pas pel Congrés de Diputats aquest any, aquests últims 4 anys, tinguent la força que hem tingut, doncs ens ha donat moltes eines per posar Lleida al mapa, que és el que potser trobàvem a falta més.
D'altres companys i companyes teves, companys i companyes, vull dir, que es presenten també d'altres partits en aquestes eleccions per la demarcació de Lleida, parlaven d'una manca greu d'infraestructures a Lleida i que des de Madrid no s'havia fet feina perquè això es revertís.
Des de Madrid s'ha fet feina perquè revertís, i és una llàstima que d'altres companys ho estiguessin dient, o sigui, nosaltres, Esquerra Republicana, ha fet molta feina demanant un traspàs de les competències totals, que aquestes competències incloguin Lleida, a la ministra de Transports. Jo, si podeu recuperar la meva última intervenció, la ministra de Transports, que em va dir que les rodalies de Lleida funcionaven, li vaig demanar que agafés el tren a Gavà i vingués fins a Lleida, però que vingués amb la R12, i llavors tornés a pujar al faristol i em digués que les rodalies de Lleida funcionaven, com també les carreteres, l'Eix Pirinenc que hem anomenat, la Nacional 2, el seu pas per Cervera, sabeu que està ple de vots, inclús alliberar els peatges de la P2. Tot això ha sigut una gran feina que hem estat sols, els Esquerra Republicana, fent-ho, perquè el partit del PSC, o sigui, amb els seus representants que tenien per Lleida, es deuen al PSOE, i per tant Lleida, un cop arriben a Madrid, tot i ser una representant de Lleida, quan arriba a Madrid, Madrid és un número més dels 119 diputats que hi havia, per tant és totalment irrellevant. I els companys de Junts no els han trobat mai fent front per aconseguir coses per Lleida. Per tant, hem estat molt sols lluitant per Lleida.
Clar, creus que us ha pogut desgastar estar al costat del govern, o ha estat incomprès la tasca que heu estat fent?
Bé, es parla a vegades de que hem estat votant a canvi de res, però els resultats no són que hem estat votant al canvi de res. Nosaltres ens hem arromengat per treballar per la ciutadania de Catalunya i, entre moltes altres coses, hem aconseguit la revalorització de les pensions, hem aconseguit que 2 vegades s'apugés el sou mínim interprofessional, i hem aconseguit una llei de famílies, una llei trans i una taula de negociació, i el que és més important, que és alliberar els nou presos polítics, quan el PSOE s'havia cansat de dir que mai indultaria els presos, que mai hi hauria una taula de negociació. Per tant, pensem que és molt important tot el que s'ha aconseguit. L'altre és que tots aquells que no han aconseguit res, tot i votar el 85% de les lleis, diguin que nosaltres hem votat a canvi de res, però això és un mantra que a vegades, doncs, és més fàcil que la gent el compri, perquè és més fàcil pensar que tu ho faries molt millor però no estàs fent res, que no pas valorar que un altre ho faci bé.
Inés, quin seria el principal objectiu per aquests propers 4 anys?
Bé, per nosaltres el principal objectiu continua sent un referèndum pactat, i aquesta vegada amb suport internacional, i la llei d'amnistia. Aquest és el nostre principal objectiu per aconseguir Madrid. I amb aquest mentrestant, doncs, aconseguir totes les lluites socials que puguem aconseguir que la ciutadania visqui millor, perquè tothom ha d'entendre que només amb una república aconseguiríem viure millor, amb una república on els béns estiguessin repartits equitativament.
Com ha canviat Catalunya de fa 4 anys a ara? Com la veus?
Bé, jo penso que Catalunya...
Dic 4 anys perquè és quan vas començar com a diputada. No sé si fa 4 o 5.
No, bueno, em fa 4 perquè vaig començar l'abril del 2019 i va haver una legislatura curta que es van tornar a repetir unes eleccions al novembre del 2019. Per tant, ara fa 4 anys i escaig perquè vaig entrar doncs, a l'abril del 2019.
Com ha canviat la Catalunya en aquests darrers 4 anys?
Bé, Catalunya ha viscut igual que... Tot el planeta ha viscut una pandèmia, per tant, hi ha hagut uns canvis molt importants, la gent ha tingut unes altres preferències, perquè bueno, tots sabem el que es va viure amb la pandèmia, el qui no va tindre la desgràcia d'haver de viure pues, morts entre els seus familiars va veure com s'havia de quedar tancat a casa, el qui tenia comerços, per exemple, d'aquí de Lleida, va haver de tancar les portes, d'altres doncs, van haver d'entrar amb un ERTE, i ha fet que la preocupació de les persones durant un temps hagués sigut una altra, no? O sigui, que ens preocupés molt més la nostra salut, que ens preocupés molt més aquest canvi de vida al que estàvem obligats a fer de quedar-nos tancat a casa. Per tant, jo penso que les prioritats van canviar una mica i després s'han anat succeint tota una sèrie de successos que estan fora de l'abast de tothom, com ha sigut una guerra a Ucraïna, o ara que estem veient que hi ha una sequera imminent, i no una sequera imminent, no, o sigui, estem dins d'una sequera. Una sequera imminent ho era el 2018 o el 2019 i ningú va treballar, no? Ningú de l'estat espanyol va treballar perquè aquesta sequera no arribés a aquests extrems. Per tant, jo penso que la ciutadania de Catalunya ha canviat les seves prioritats, però estic convençuda que si avui mateix féssim un referèndum d'autodeterminació, continuaria guanyant el sí, perquè és que és l'única solució per acabar amb l'espoli fiscal i és l'única solució per tirar endavant com a país.
Candidata, ara que has tret el tema de l'aigua, evidentment està vinculadíssim. L'aigua és vida per les persones, però també pels conreus. Lleida, la província de Lleida, és una terra eminentment agropecuària i és un sector que darrerament ho pateix tot. Pateix les inclemències meteorològiques que venen agreujades pel canvi climàtic, que és difícil de quantificar, però que les gràfiques t'ensenyen que al cap dels anys hi ha un increment doncs, de tempestes de pedra que abans no n'hi havia tantes, no que no n'hi havia, però no n'hi havia tantes, i ara també doncs, el tema de la manca d'aigua. Una sequera que, com bé deies, estava anunciadíssima des de fa 2 anys, i que al final hi hem arribat, i hem caigut a dins i hem hagut de tancar canals, per exemple.
Bé, el dia 25 d'abril, que jo vaig tenir una intervenció al ple del Congrés de Diputats, ja vaig parlar vaig dir que era un dia molt trist per les Terres de Lleida, però és que no era només un dia trist per les Terres de Lleida, sinó que era un dia trist per tota la ciutadania del país, perquè al final Lleida és el rebost alimentari de tot el país, i això ho hauríem de saber valorar. Està clar que la gestió de la sequera no s'ha fet bé, no s'ha fet bé la gestió de l'aigua, perquè que el canal d'Urgell no estigui modernitzat, això és una manca de previsió total, perquè sabem que amb el canal d'Urgell ara mateix hauria d'estar modernitzat, no només per fer un estalvi d'aigua, sinó per dignificar la feina també dels nostres pagesos i pageses, perquè al final, si volem que hi hagi un relleu generacional, ells han de viure millor, i viure millor també passa per poder regar amb millors condicions i per tenir una aigua més garantida, perquè si no, com pretendrem que els joves es vulguin quedar al territori si no els hi estem garantint ni que puguin fer la seva feina en condicions? Per tant, modernitzar el canal d'Urgell és prioritari i ha sigut una de les altres coses que sols ho hem estat demanant a Madrid i ens hem sentit molt sols, perquè ningú amb càrrecs o, per exemple, en aquest cas, la companya del PSC, no? que hagués pogut lluitar al costat nostre amb el Ministeri d'Agricultura perquè el ministre agafés com a prioritat el Canal d'Urgell, se'n va posar totalment de perfil perquè era un tema que no els tocava a ells. Però realment el que ho estem patint ara és les terres de Lleida. I per això nosaltres, i des de la Generalitat, el que volem és un traspàs de la gestió de l'aigua, perquè almenys sabem que si la gestió depèn de nosaltres, la farem i la farem bé.
Inés, si haguéssim de parlar d'infraestructures, n'hi ha moltíssimes, però quines creus que són prioritàries pel territori?
Bé, jo ara penso que les prioritàries ara mateix són les connexions ferroviàries, tant a nivell empresarial com a nivell particular. Fer artèries cap a capitals de comarca amb transport per carretera és molt fàcil. I llavors, si tu arribes a una capital de comarca i trobes un tren que saps que passi a l'hora, que és ràpid, estaríem ben comunicats. O sigui, al final, les infraestructures són claus i més per evitar el despoblament. Tu pots viure a qualsevol lloc, siguis d'on siguis, que si en mitja hora, en una hora, pots arribar a una gran ciutat, és com si visquessis a l'Hospitalet i has d'anar al centre de Barcelona, que tots sabem que a vegades també pots tardar una hora. Per tant, viure a les Terres de Lleida no tindria cap inconvenient. Però ara ens trobem que l'estructura ferroviària no està ben comunicada. Ens trobem una R12 que té 4 freqüències per anar a Barcelona al dia.
Per entendre'ns, és la línia Manresa.
La línia Lleida-Manresa, que té 4 freqüències al dia, i la R13 o la R14, que tenen més freqüències, et trobes que igual arribes a Gavà i estàs una hora esperant-te per poder arribar a Barcelona. Per tant, prioritari és unes connexions ferroviàries dignes. I després les connexions de les empreses a través de vies també, que puguin anar, o sigui, que el seu transport de mercaderies pugui anar directament al port de Tarragona o al port de Barcelona mitjançant un transport ferroviari.
Entenc que el projecte de Torreblanca Quatre Pilans amb aquesta infraestructura ferroviària l'entendríeu clau també, no?, per entrar al corredor mediterrani pel que fa a mercaderies.
Almenys la connexió, sí, la connexió a través d'aquest polígon hauria de ser clau, sí, perquè el tindríem molt ben connectat, però és que abans d'arribar amb aquest polígon hi ha molts altres polígons on hi hauria connexions ferroviàries que no estan passant. Per exemple, jo vinc a Bellpuig, on tenim una línia, només ens passa la R12, que la major part de la gent no l'agafa perquè, tal com t'he dit, hi ha 4 freqüències al dia i a sobre arriba tard i no saps mai ni quan arribaràs ni quan tornaràs, i totes les empreses que podrien estar connectades no ho estan perquè no s'ha fet mai aquestes inversions. Per això que fan falta moltíssimes inversions, i per això pensem que és molt important que hi hagi algú que defensi Lleida i que defensi les inversions aquestes necessàries.
Inés, per acabar, dos temes molt concrets. Parlant de trens, s'ha posat en marxa una línia d'AVE des de Madrid fins a Marsella, fins a França, o Lyon, en la que pare a totes les estacions possibles catalanes menys a la de Lleida. Pare a Figueres, per a Girona, a Barcelona, Tarragona i a Saragossa, però no a Lleida.
Bé, aquesta és la tònica, és la que ens anem trobant. Crec que va ser el mes de febrer o el mes de març, quan nosaltres des d'Esquerra Republicana estàvem demanant recuperar les freqüències, i ja hi va haver el secretari d'Estat que va explicar, no, el secretari d'Estat en matèria de transport, que va explicar que potser per Lleida només pararia l'APLO i que els AVEs doncs farien Madrid, Saragossa, Tarragona i Barcelona, i aquí, i ens hi vam enfrontar tots, i aquesta vegada sí, l'única vegada que la Montse Mínguez es va queixar, probablement perquè li convenia amb ella per agafar l'AVE, no perquè pensés amb la ciutadania de Lleida, perquè és l'única vegada que l'han vist enfadada. Però aquesta és la tònica, o sigui, els ciutadans de Lleida, per anar a Madrid, estem pagant tot l'alliberament que no estan pagant els altres. O sigui, si jo me'n vull anar, ara vull comprar un bitllet avui per anar-me'n de Lleida fins a Madrid, és probable que estigui trobant un bitllet entre 80 i 90 euros. Si no el compro en temps, em pot arribar a costar això. En canvi, jo visc a Barcelona i em vull comprar un bitllet Barcelona-Madrid i el podria arribar a trobar des dels 9 euros fins als 30-40, com a molt. Això per què és? Perquè les empreses privades que estan fent aquest mitjà de transport no paren a Lleida. Llavors, a Barcelona hi ha una alta competència, fa que abaixin els preus, però realment qui està pagant aquesta baixada de preus de les companyies que han liberalitzat? Ho estem pagant la ciutadania de Lleida. I nosaltres aquí ens hi mantenim forts i condicionarem a aprovar lleis en què un tren que faci Madrid-Marsella pari a Lleida, perquè és que si no el nostre vot no serà favorable. I això és el que hem fet aquests 4 anys, condicionar a vegades el parar en una estació de Lleida, el recuperar freqüències d'AVE, que tot i que ens ha costat molt, no les han pogut recuperar totes, i això es negocia a base de un vot favorable a una llei sempre va a canvi d'alguna altra cosa, perquè res és mai gratuït.
Uh-huh. I fa molts anys que estem parlant de que el Turó de la Seu Vella passi a ser Patrimoni Mundial de la Humanitat, de la UNESCO. Entenc que això ho veieu positiu, sobretot per la promoció de la ciutat.
És evident. Qualsevol cosa que faci que Lleida surti al mapa és bo per la societat, és bo per la ciutat i és bo per tothom. Ara mateix, el 2022, va ser Patrimoni de la Humanitat als Reiers de la Pobla, uh-huh. I ells sí que, per aconseguir-ho més aviat, ho van presentar a través d'un altre país que també tenen reiers i van fer com una comunitat. I han vist, per exemple, aquest any que jo mateixa també vaig poder anar a la baixada de Reiers, van veure com havien incrementat moltíssim el seu número de visitants. Està clar que si el Turó de la Seu Vella és Patrimoni de la Humanitat, doncs hi haurà moltes més visites, i sempre que aquestes visites siguin respectuoses amb l'entorn, que esperem que ho seran, sempre és bo per la ciutat, pel comerç, pels serveis i per l'hostaleria de Lleida i tots els pobles del voltant.
Inés, arribats en aquest punt, et deixo 30 segons perquè puguis demanar lliurement el vot.
Bé, doncs aquest 23 de juliol, si Esquerra Republicana és l'únic partit capaç de vetllar per les terres de Lleida, som l'únic partit d'esquerres reals que podem fer polítiques socials des de Madrid, perquè tots sabem que el PSOE o Sumar es deuen a partits espanyolistes i que només quan Esquerra condiciona les seves lleis són capaços de mirar cap a l'esquerra, si no estan tan condicionats a les polítiques espanyoles centralistes que la seva mirada sempre és cap a la dreta. Recordem ara com podria ser que el president Sánchez fes una abstenció per fer president amb algú com el Núñez Feijó. Per tant, els únics que podem aconseguir que aquest 23 de juliol Catalunya torni a estar al mapa i sobretot Lleida estigui al mapa és Esquerra Republicana de Catalunya.
Inés Granollers, candidata d'Esquerra Republicana de Catalunya per Lleida, com sempre un plaer, gràcies per estar amb nosaltres i que vagi tot molt bé.
Moltes gràcies a vosaltres.